No acabes de trobar l'hora de canviar d'ulleres?
Ara és el moment. A Optinova ja tenim la col·lecció 2017, les millors marques del mercat. Bulgari, Prada, Loewe, Tous, Carolina Herrera, totes. Les hi trobaràs totes.
No oblidis que a Optinova graduem la vista, mesurem la pressió intraocular, adaptem lents de contacte, audiòfons.
Ens trobaràs al número 18 de l'Avinguda Ave Maria de l'Escala.
Optinova et desitja unes bones festes i un venturós 2018.
Guanya un viatge a la Ribera Maia. Fes les teves compres als comerços associats de l'Obet i rebràs gratuïtament la butlleta que et pot portar de viatge al Carib. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala us desitja unes bones festes.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí. A Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà, cuit amb forn de llenya, amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Perris. Ràdio L'Escala presenta Veus, Veus especial, avui resum 2017. Sigueu molt benvinguts a la segona part d'aquest resum anual. Avui engeguem, reprenem el fil, més ben dit, on el havíem deixat ahir, al mes de juliol. I les dues notícies destacades de juliol fan referència, a la primera d'elles, o el primer bloc d'ells, a l'exhibició militar que va succeir a Illa Meteua i les conseqüències que va tenir. Dèiem a la notícia del 7 de juliol que Exèrcit i Guàrdia Civil participaven en un simulacre on s'enveïa la costa escalenca. Va ser fruit d'una invitació del càmping Illa Meteua, que ho va incloure a les seves activitats d'entreteniment. A hores hi assistia el subdelegat del govern a Girona. I, posteriorment, aquest desembarcament va ocasionar la renúncia de Martí Guillem, propietari del càmping Illa Meteua, la renúncia de Martí Guillem a la seva acta de regidor pel PDeCAT a l'Ajuntament de l'Escala. En una roda de premsa convocada uns dies després del desembarcament, el portaveu del PDeCAT, Robert Bosch, explicava que el partit no ha forçat la decisió de Guillem i lamentava el que considerava insults d'Esquerra Republicana a les xarxes socials. Escoltem en primer lloc la crònica del dia 7 de juliol, després la connexió que vam fer en directe amb Miquel Pagès en tornant de la roda de premsa on Guillem comunicava la seva renúncia. Aquests eren els fets tal i com els relatàvem a la primera quinzena de juliol.
Soldats del batalló Badajoz, amb seu a Sant Climent Sescebes, que recentment ha passat de batalló de muntanya a batalló motoritzat, en col·laboració amb la unitat d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil, han ofert aquest matí una demostració tàctica d'assalt a una línia de costa. L'activitat s'ha fet a l'entorn d'Illa Meteua, a l'Escala. Sota la supervisió del subdelegat del govern a Girona, Juan Manuel Sánchez Bustamante, que hi ha assistit com a convidat, les maniobres han estat dirigides pel tinent coronel Andrés Valero. Ell mateix explicava en què ha consistit aquest simulacre.
Ha sido una serie de prácticas relacionadas con un posible asalto a una línea costera. Entonces esto nos puede exigir acercarnos en embarcaciones a la playa, desembarcar sobre la marcha, asaltar una posible zona fortificada que impida la entrada en la playa, hacer rappel desde ella al agua o bien a otra lancha y ocupar la línea de costa. Esa ha sido más o menos la secuencia de lo que se ha hecho.
La demostració forma part del conjunt d'activitats lúdiques que ofereix als seus clients al càmping Illa Meteua. Martí Guillem n'és el propietari.
Tenim una excel·lent relació doncs amb la base de Sant Climent Sescebes i amb la Guàrdia Civil, les forces de seguretat, Mossos d'Esquadra i tot el que sigui forces de l'ordre, i nosaltres ho introduïm com un element d'animació, una activitat més que fem en el càmping per mostrar als clients, als nostres clients, el nostre compromís doncs, amb les forces de seguretat, l'exèrcit i la cultura de la pau també, que trobem que això també és compatible. Si volem preservar la pau, hem de preparar-nos per defensar-la com sigui. No? La pau és un bé molt preuat que nosaltres hi estem plenament compromesos.
Des del càmping es reconeix que alguns dels clients no estan d'acord amb aquesta activitat, que s'explica no es tracta només de mostrar soldats i armes. El conjunt porta afegida una conferència i una exposició de material.
No, no per tothom, però la majoria sí, la majoria sí. Fixeu-vos que fem que siguin el menys agressives possible, l'exhibició d'armament és mínima, ara farem unes exhibicions de material, llargavistes de visió nocturna, tota una sèrie de material de transmissions, i l'armament ja queda relegat a un segon terme i no s'ensenya, i als nens només se'ls ensenya doncs, tot el que sigui material afí a l'exèrcit.
Des del càmping Guillem Ateua no es descarta en repetir l'experiència.
Vista l'acceptació de la gent, crec que en els propers anys podríem assajar doncs, algun tipus de col·laboració i d'activitat que impliqués potser molt més a la gent, en els nanos, i veuríem com ho fem. Ho hem d'estudiar i hem de veure com estarà tot això.
La solidaritat, i ha tardat, ha dedicat molta estona, perquè la roda de premsa ha durat mitja hora, a defensar-se de publicacions que dubten de la seva catalanitat, no? Dient que el posen amb el PP, el posen amb l'extrema dreta, li diuen absolutament de tot. També l'acusen de camaleó polític, no? d'haver-se mogut per diferents formacions fins finalment haver acabat a Convergència i Unió, ara el PDeCAT, no? Abans ha volgut fer aquesta explicació inicial per dir qui és ell, no? I a partir d'aquí, doncs, anar explicant aquestes raons. El per què l'expliquem, si et sembla, en aquest primer tall de veu.
He presentat la dimissió perquè els exercicis que es varen fer, l'exhibició que es va fer amb militars aquí a fora del càmping i la conferència que es va fer en aquest mateix recinte i l'exhibició de material de transmissions, ambulàncies i de visió nocturna ha sigut doncs, una cosa que no ha sentat bé a la societat. Certament no podem abstreure els moments polítics en els que vivim i jo, evidentment, vist el rebuig que això ha generat no en els clients del càmping, que majoritàriament han donat la seva aprovació, molt majoritàriament, sinó a la societat civil i a les xarxes socials, doncs he pensat que per no perjudicar el projecte del partit i per no perjudicar sobretot el meu porta en el grup municipal d'aquí de l'Escala, doncs el millor que podia fer era posar el càrrec a disposició.
Ha insistit Martí Guillem en les xarxes socials on se l'ha criticat i sobretot es deia que des del partit se l'havien forçat a plegar, no? Ell diu que no, rotundament.
Cap ni una. El comportament del partit, tant dels càrrecs de Barcelona com càrrecs d'aquí a Girona, no hi ha hagut cap pressió per deixar el càrrec.
Ell parla de linxament, així es considera, no?, que l'han linxat, sobretot en aquestes xarxes socials, que hi ha mitjans que l'han maltractat i han dit mentides sobre ell, que només això, per fer-li mal.
Linxament perquè se m'ha atacat personalment. Per exemple, aquesta web ha destacat només uns aspectes de la meva personalitat, no tots, i els que ha dit, doncs, la majoria eren mentida. S'han tergiversat, s'han interpretat, s'han fiat de rumors, no han contrastat les informacions i per les xarxes socials, evidentment, m'han tractat de feixista, de nazi i altres coses doncs, que segurament és millor no anomenar.
A la pregunta de si tornaria, no? Si tornaria a organitzar una activitat d'aquest tipus, diu que segurament hi tornaria, però en un altre format i donant-li menys publicitat de la que se li va donar en aquesta exhibició, no? I que tot plegat, ell considera que és una víctima de la situació política actual.
Segurament he sigut una víctima dels meus errors, evidentment, això abans que res, o de la meva ingenuïtat en aquest sentit, la meva relació amb certs àmbits de les institucions ha sigut natural i per tant no hi he vist cap cosa dolenta. Però crec que sí, que de veritat he sigut una víctima d'aquesta situació política, i potser caldria que féssim una reflexió, perquè no he sigut la primera víctima, caldria que féssim una reflexió per veure si això ens pot portar allà on volíem anar en principi.
Encara el mateix mes l'acabàvem parlant d'una notícia transcendent, una notícia històrica per al municipi de l'Escala, la donació del fons Víctor Català a l'Ajuntament. I en recordem avui la crònica del dia que es va celebrar aquesta donació. El diumenge, dia 30 de juliol, es va fer una recepció al clos del pastor. Aquella mateixa setmana s'havia comunicat, s'havia signat, de fet, la donació. I la notícia deia el següent: el clos del pastor, adquirit aquesta setmana per l'Ajuntament de l'Escala, acollia aquest diumenge al migdia l'acte de celebració en honor a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català. Enric Casasses, Carles Duarte, Núria Nardi i Josep Tero van intervenir-hi llegint o cantant textos seleccionats de l'insigne escriptora escalenca. I la notícia, aquell mateix dia, sonava així. Més d'un centenar de persones van seguir atentament l'acte de celebració de l'acord històric de cessió del fons documental i bibliogràfic de Caterina Albert a l'Ajuntament. L'acte es feia al clos del pastor i va comptar amb les lectures seleccionades pels poetes Enric Casasses i Carles Duarte, la catedràtica Núria Nardi i el cantautor local Josep Tero. A la presentació, l'alcalde reiterava l'agraïment a Lluís Albert, nebot de l'escriptora, la generositat que ha tingut a l'hora d'assolir l'acord en qüestió. Un acord que obrirà la porta a moltes idees que, deia l'alcalde, s'han d'anar concretant en els propers mesos. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Agrair novament a la família Albert, senyor Lluís Albert, la generositat amb la que ha abordat tot això, i finalment tot això ha sigut el que ha fet possible que aquest acord s'hagi tancat satisfactòriament i que el poble de l'Escala avui n'hagi pres possessió d'aquest espai. L'altre dia, diríem, era l'entrega de la clau amb la signatura, i avui amb aquestes portes obertes i amb aquest espai ple hem pres possessió tots els escalencs d'aquest espai, i d'aquí, doncs, aquí en el futur, doncs, en gaudirem sens dubte i ajudarem entre tots a divulgar la Caterina Albert, la figura, l'obra, a partir d'aquest espai i de la Folí, amb una sala que porta el nom de Víctor Català, amb una càtedra. Estem parlant d'un centre de difusió aquí en aquest espai també, adequar-lo. Per tant, hi ha moltes idees i jo crec que s'iran materialitzant en els propers mesos.
Un Lluís Albert molt il·lusionat va prendre la paraula per correspondre la intervenció de l'alcalde, tot dient que ha passat a viure amb una autèntica angoixa per no tenir el traspàs resolt, a viure un autèntic somni des que la signatura s'ha fet efectiva. Lluís Albert.
Avui per mi és com si visqués un somni. En els darrers temps vivia amb molta angoixa per la temença de morir sense haver pogut deixar aquest artístic jardí i el Museu Arxiu Víctor Català que vaig fundar, assegurant la seva continuïtat en les condicions que jo desitjava. Però per fi ho he aconseguit amb escreix. Ha estat com si una fada d'aquelles dels contes d'abans, amb la seva vareta màgica, m'hagués concedit el meu desig.
Aquesta fada i aquesta vareta màgica no serien altres que l'alcalde i el consistori en ple, que per unanimitat van acceptar la compra de la finca i la cessió de fons. Amb ells focalitzava l'agraïment Lluís Albert.
Meu pregon agraïment a tots i la meva felicitació per l'encert d'haver organitzat aquesta inauguració de caràcter tan adient. Altres així són els que honoren un poble. Aquesta font, que ja fa temps que no rajava, avui ho torna a fer. És com un símbol de la meva refalla i del meu estat d'ànim. Ara sí que moriré en la confiança que el clos del pastor serà sovint escenari d'actes tan dignes i tan ben interpretats com el d'avui. En la meva sardana coral Cant a l'Escala dic: Gaia vila marinera, que ets fidel als teus records, Escala, la meva escala, la vila dels meus amors. Avui, per acomiadar-me i afegeixo. Escala, la meva escala, la de Víctor Català.
A l'acte d'ahir no podien faltar-hi els textos de l'escriptora. Van ser interpretats i comentats pels poetes Enric Casasses, Carles Duarte, Núria Nardi i Josep Tero. Aquest últim va interpretar el poema Augura Esther, musicat al seu disc D'un sol port. El poema és el que obre l'Arqueta, o llibre de dedicatòries de Caterina Albert, que li havia regalat la seva íntima amiga Maria Dolors Brogi.
Les maraformes i somnis al pinzell, per qui acord els aires i frondes bronciran, i esclatarà la rosa i cantarà l'ocell.
Després dels parlaments i lectures de textos, tots els assistents van poder compartir un refrigeri i visitar l'interior del Museu Arxiu que Lluís Albert ha conservat durant les últimes dècades. Aquest espai, juntament amb l'Alfolí de la Sal, ha de conformar el centre d'interpretació de l'obra de l'escriptora més insigne que ha donat la població de l'Escala.
Perquè en virtut aromi per sempre d'un futur.
Agost 2017. Sempre hi ha un acte que marca l'inici de l'agost. El primer dijous d'agost, cantada d'havaneres a la platja. La notícia d'aquest any, l'endemà de la cantada, deia el següent. Milers d'espectadors omplen un any més tots els racons de la platja de l'Escala per seguir la cantada d'havaneres, un dels actes més multitudinaris de cada estiu a l'Escala. Aquest any la cantada ha comptat amb la participació dels grups Ultramar, L'Arjau i Barca de Mitjana. La crònica ens la llegia Miquel Pagès.
La platja de l'Escala va viure ahir la nit l'edició número 40 de la tradicional cantada d'havaneres, un acte que ha convertit any rere any el primer dijous d'agost en una cita ineludible de cada estiu i que s'ha fet un lloc al calendari d'havaneres català. Per a l'ocasió s'havien convidat tres grups punters del gènere, com són Ultramar, L'Arjau i Barca de Mitjana. La presentació va anar a càrrec de Xavier Pérez, el presentador del programa La Segona Hora de RAC1. Pel que fa a l'organització, com sempre, van a càrrec de la penya blaugrana de l'Escala. David Falgàs n'és el president.
Des de la penya blaugrana de l'Escala estem molt contents d'haver arribat en aquests 40 anys, d'oferir-vos 40 cantades d'havaneres. Com sabeu, treballem durant tot l'any per oferir-vos aquesta cantada.
De la importància que ha anat agafant la cantada d'havaneres de l'Escala en parlava l'alcalde Víctor Puga.
La veritat és que és un goig veure aquesta platja plena de gent. L'Escala és un poble que estima l'havanera i la penya blaugrana ha fet una feina excel·lent durant tots aquests anys, durant aquests 40 anys d'organització d'aquesta cantada. Aquests dos motius són els que fan que la nostra cantada sigui una de les més antigues i una de les més emblemàtiques de totes les que es fan al país.
El primer grup en intervenir va ser Ultramar, la formació encapçalada per Núria Berengueres, que va presentar temes del seu darrer disc combinats amb cançons que habitualment toca el grup. Entre les novetats, el mariner i la xiqueta.
Un any més navegar d'Argentina a l'Havana i des de Cuba qui sap on anirà. La xica espera amb un fill entre els braços, un fill que no coneix i que vol abraçar.
Els segons en intervenir van ser els Arjau, que aquest any celebren el seu 20è aniversari. Arribaven a l'Escala amb un nou component, en Josep Maria Batlle, i seguint el seu estil de calella presentaven un repertori tradicional. Molt apreciat pel públic va ser Res a mitges.
Tal vegada t'imagines que la lletra va per a tu. De tant en tant fingeixes perquè vigila qui t'acompanya. Si ho veu tindria sospites, voldria tot una saber què passa.
tancaven les actuacions individuals als Barca de Mitjana. Respectant els seus orígens, sempre amb un ritme especial, van ser fidels a l'estil Maresme. Com sempre, a l'Escala van deixar molt bones sensacions entre el públic. En pot ser un exemple, Bell Ballet.
Dormint està el Bell Ballet amb ses veles aplegades, el mariner vigilant esguardant un tendre oratge. Vells records, vells sentiments, nits de cant i d'amistança, aquell por el fan tornar on passar la seva infància.
Al final de la cantada, passada la mitjanit, als tres grups s'hi van sumar els membres d'Orells de Mar per entonar conjuntament les peces Oreneta Gentil, La vella Lola, El meu avi i Els segadors.
Però un dels fets més tràgics d'aquest any va ser, sens dubte, l'atemptat a les Rambles de Barcelona. Des dels informatius de l'Escala, malgrat siguin informatius locals, ens n'hem fet ressò. Ens fèiem ressò dels actes de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils en diferents notícies que avui volem recordar. Una d'elles era la notícia de la concentració que es va fer a l'Ajuntament per mostrar el rebuig a la violència terrorista just l'endemà dels atemptats. L'altra notícia es feia ressò de l'altra manifestació, uns dies després, protagonitzada per la comunitat musulmana de l'Escala, que es concentrava a la plaça de l'Ajuntament també per mostrar el seu rebuig al terrorisme. Una concentració on s'hi van sentir crits de rebuig, on hi havia pancartes i diferents parlaments acompanyats d'un llarg i sentit minut de silenci en record a totes les víctimes. Escoltem com es deia això el mes d'agost.
Membres de la comunitat musulmana i ciutadans de l'Escala van reunir-se divendres davant de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig al terrorisme i homenatjar les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'acte començava amb un llarg minut de silenci i tot seguit, i enmig de crits de nom al meu nom o volem la pau, el portaveu de la comunitat feia una lectura en veu alta del manifest, on demanava la pau i donava el suport de la comunitat musulmana cap a les víctimes. Després de la lectura del manifest parlava Mohamed El-Hamidi, imam de l'Escala, que feia especial èmfasi en afirmar que l'islam és una religió. També parlava de la islamofòbia, que s'accentua dia a dia amb actes violents que no representen la seva religió, ni tampoc a la seva comunitat. Mohamed El-Hamidi, imam de l'Escala.
L'islam és una bandera blanca. L'islam no té nada que ver de tots els atentats que golpean en Barcelona, en cualquier sitio. Decimos nosotros atrás de vosotros, y decimos nosotros tenemos las manos blancas, y queremos decir también para los catalanes, para los españoles, tienen que entienden cómo, qué significa nosotros, porque nosotros aquí como extranjeros venimos para trabajar, no para matar la gente.
Ja al tram final i després de diverses reaccions del públic, amb crits pacifistes i llargs aplaudiments, es donava la veu al poble, comentant casos particulars de racisme cap a membres de la comunitat musulmana o històries particulars de com l'Escala els ha acollit i s'ha convertit en la seva segona casa i també en el seu futur. L'acte finalitzava amb un llarg aplaudiment i crits de no al terrorisme. Durant la concentració també hi havia representants dels Mossos d'Esquadra, la policia local, Martí Colomer, mossèn de la parròquia de l'Escala, representant dels diferents grups polítics i diversos veïns del municipi.
Setembre. Resum de setembre 2017. Les notícies més destacades d'aquell mes ja traspuaven la tensió que es començava a viure, tensió prèvia al referèndum. Però no només això, hi havia també altres notícies com aquestes. Inauguració de l'Alfolí de la Sal per la Festa Major, 4 de setembre. Si aquesta Festa Major de l'Escala hi ha hagut un protagonista, ha estat, sens dubte, l'Alfolí de la Sal. I ho relatàvem amb aquestes paraules llegides per Berta Maspoch. Això era l'informatiu del dia 4 de setembre.
El dijous a les 6 de la tarda, com a preludi del pregó de la Festa Major d'enguany, es va presentar el llibre L'Alfolí de la Sal de l'Escala, el mateix Alfolí. Editat per l'Ajuntament Escalenc i la llibreria Vitela, la publicació explica tota la història de l'edifici. Compta amb textos dels historiadors Joaquim Nadal, Montserrat Jiménez, Lourdes Boix, Eugeni Giral, Ramon Ripoll i Eduard Carbonell, i dels arquitectes Josep Fuses, Joan Viader i Jordi Paulí. Per a l'alcalde, dijous era un dia important per l'Escala i pel món de la cultura. Escoltem a Víctor Puga.
La sala ha quedat, era inevitable que quedés petita, estàvem convençuts que seria així, però ineludible també que fos aquest espai el que acollís aquesta presentació. Estem molt contents, com us podeu imaginar. Jo crec que la publicació d'un llibre, la creació artística, doncs jo crec que t'omple d'orgull sempre quan hi ets, quan hi col·labores, quan hi ets present i quan hi veus el resultat. I aquest és el cas d'avui. Aquest any, amb l'acabada de la rehabilitació de tot aquest espai, d'aquest equipament, d'aquest edifici magnífic, jo crec que era el moment de fer un encàrrec com el que hem fet, un encàrrec en el que s'aprofundeix en la recerca, l'estudi, la investigació d'aquest edifici, del paper que jugava més enllà del nostre territori. Qui més qui menys és coneixedor a l'Escala de la importància que té altres pel naixement del municipi, per la seva evolució fins a arribar a l'actualitat, però la veritat és que desconeixíem fins a quin punt havia tingut un impacte més enllà del nostre terme municipal, quina era la influència que havia tingut al territori, i per tant, fruit d'aquesta recerca d'aquestes persones, especialistes cadascuna en el seu camp, en la seva àrea, doncs la veritat és que el resultat és sorprenent.
Joaquim Nadal va ser l'encarregat de presentar el llibre, del qual és l'autor del pròleg.
L'Alfolí fa honor a l'Escala, l'Escala fa honor a l'Alfolí, i aquest llibre fa honor a l'Escala i a l'Alfolí. I es correspon amb la dignitat de l'edifici tal com el veiem ara, amb la noblesa dels seus murs, amb la potència dels seus murs, de les seves arcades, de les seves llindes, de les seves portes, i també a la potència de la seva funció social, econòmica, fiscal, en alguns aspectes, que al llarg de la trajectòria de l'edifici ha tingut abans que entrés en una fase diferent i fos finalment repescat cap a la titularitat pública i es convertís en una eina de la política cultural de l'Ajuntament de l'Escala per presentar en això que a partir d'ara anirem al Museu de l'Escala, em sembla, doncs presentar una visió integral de la història entresa en un sentit molt modern, molt actual, molt contemporani i que relliga de la millor manera possible el passat, el present i el futur.
Tot seguit es va inaugurar l'exposició permanent que ocupa la primera planta de l'Alfolí de la Sal. Després de 8 anys d'obres de restauració, aquest acte representava l'últim esgraó perquè l'edifici esdevingui el Museu de l'Escala. El fil conductor de la mostra, titulada L'Escala i la Mar d'Empúries, és la transformació del paisatge al llarg de les èpoques. Recorre l'arribada de grecs i romans a les costes d'Empúries, la capitalitat del comtat d'Empúries, la fundació del nucli de l'Escala al segle XVI i arriba fins a l'actualitat. Ha estat dissenyada sota la direcció de l'historiador Eduard Carbonell, amb la col·laboració del Museu de l'Anxovi de la Sal. Lourdes Boix és la directora del MASLE.
Avui culmina una primera etapa de reivindicacions i lluita per aquest edifici molt llarga i, com ha dit l'alcalde, una primera etapa perquè, per si no fos poc en el patrimoni en aquest poble, com sabeu, aquest estiu es va produir la donació del llegat literari i artístic a Víctor Català, que és el que irà a la segona planta, i per tant se'ns presenta un altre any també molt, de molt d'esforç i treball, però molt agraït també. Bé, la primera persona que avui li volem agrair moltíssim és a l'Eduard Carbonell, el director del projecte. Ell va concebre aquest projecte per explicar les transformacions del paisatge de l'Escala al llarg de la seva història amb la presència humana. I a tal fi, doncs, adaptat a l'estructura de l'edifici, trobarem tres grans blocs.
La mostra combina muntatges audiovisuals amb peces originals de diferents èpoques, cedides pel Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, el Museu Marítim de Barcelona i famílies escalenques.
Això està distribuït en quatre sales, i a cada sala hi podem trobar una línia del temps amb un panell gràfic que ens situa en la cronologia local i en la cronologia global o universal dels fets més importants de les fites històriques d'aquell període. Unes pantalles tàctils on hi ha 12 temes, 12 textos i 12 fotografies que expliquen aquell període, i cada un d'aquests tres grans blocs acaba amb un audiovisual que explica tota aquella etapa.
A la mostra també hi ha espai per al patrimoni immaterial.